Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda. Soc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. No hi ha hagut sorpreses. El Parlament ha tombat aquesta tarda la proposta de Junts per reduir l'IRPF en el tram autonòmic i bonificar el 99% de l'impost de successions. Són dos dels tributs que aquí a Catalunya són més elevats que a la resta de comunitats autònomes. Les esmenes a la totalitat de PSC, Esquerra, Comuns i la CUP han rebutjat aquesta modificació que plantejava Junts de la normativa tributària de Catalunya. És un debat recurrent, el dels impostos. No oblidem que Catalunya lidera la fiscalitat a Espanya amb 11 impostos propis i aquest debat al Parlament arriba en un moment marcat per una forta pujada de preus i això, evidentment, té un impacte directe sobre l'IRPF. Els salaris poden pujar una mica per compensar el cost de la vida, encara que no es compensi mai, i al final doncs, el contribuent pot acabar pagant més impostos. Darrere d'aquest debat, evidentment, hi ha una batalla política, ideològica. Uns diuen que abaixar impostos tindria un impacte negatiu en la qualitat dels serveis públics i els altres parlen de càstig fiscal als treballadors i empobriment de la classe mitjana. Però com es tradueix en la butxaca de tots els ciutadans no haver ajustat l'IRPF a la inflació? Marc Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Sí, això pot provocar que molts contribuents acabin pagant més impostos simplement per haver passat a un tram superior. Davant d'aquesta situació, una desena de comunitats autònomes han ajustat l'impost per evitar aquest efecte, però Catalunya no ho ha fet. Segons el Consell General d'Economistes, no haver ajustat l'IRPF a la inflació pot suposar, per exemple, que una persona amb ingressos d'uns 25.000 euros pagui més de 250 euros addicionals a l'any. Per entendre-ho, cal recordar que l'IRPF és un impost fonamental perquè grava els ingressos i, juntament amb l'IVA, representa prop del 40% de la recaptació pública. El problema és que, en context inflacionari, pot augmentar la càrrega fiscal sense un increment real del poder adquisitiu. El professor d'Economia de la UAB, Ferran Brunet, ho explica així.
En el tram general, la inflació de preus i, per tant, la inflació de rendes també fa que recapti molt més. Perquè l'IRPF és un impost progressiu. De manera que, a mesura que hi ha inflació, saltem de tram, anem pujant cap amunt i cada cop paguem una proporció superior. Oi? Per això al govern d'Espanya també se li ha dit que deflacti, faci el favor de deflactar l'IRPF.
La proposta que plantejava Junts proposava rebaixar el tram autonòmic de l'IRPF i reduir també altres figures com l'impost de successions, Mar.
Sí, segons els seus defensors es tracta d'alleugerir la pressió fiscal en un territori que sovint es percep com un dels més exigents en aquest àmbit. Una visió que comparteix el mateix Brunet.
En el cas autonòmic, doncs, efectivament, hi ha diferències entre les comunitats d'Espanya i doncs, Catalunya, doncs sí, és un infern fiscal, simplement. Tant des del punt de vista dels trams autonòmics com del nombre d'impostos autonòmics que té. Fixa't que en té 15,
sí.
Dos estan en els jutjats, dels altres l'important és una mica la taxa d'aigües i els altres són una mica per fer el paripé.
Però aquest debat, evidentment, doncs, també té implicacions econòmiques més enllà de la fiscalitat directa. Una pressió elevada pot influir en decisions com ara invertir, com emprendre o fins i tot fixar la residència.
I un exemple clar és el mercat de l'habitatge, on una part significativa del cost final correspon a impostos.
Gairebé el 50% del preu final d'un habitatge són impostos. Aleshores, escoltin, què en diu vostè de promoció de l'habitatge? Baixi els impostos, que el preu es redueix a la meitat. D'acord? Doncs no.
En definitiva, el debat sobre els impostos torna amb força i situa sobre la taula una qüestió clau, trobar l'equilibri entre garantir els recursos necessaris pels serveis públics i evitar una pressió fiscal que pugui afectar l'activitat econòmica i el dia a dia dels ciutadans.
Un debat que ens pot afectar a tots plegats. Gràcies, Marc. Fins després.
Gràcies.
Hem gaudit d'un dimecres molt assolellat amb una temperatura per sobre dels 20 graus en molts punts i aquesta temperatura seguirà pujant en els propers dies. De cara al cap de setmana, de fet, a l'interior, a les comarques de Ponent, es fregaran els 30 graus i sense pluja a la vista. Demà, per tant, un dia més, sol i calor. I fem ara una ullada també a les carreteres. Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenim encara lentitud amb aturades a diferents punts. Destacar la C58 entre Torrebaró, la zona Montcada, Torrebaró, sentit Barcelona. També puntualment la B23, el Molins de Rei en direcció Martorell, o la C60 Argentona en sentit Mataró. També hi ha un petit tram a Cornellà, a l'autovia 2, amb lentitud, alguna aturada en sentit Lleida, i les dues rondes s'hi van plenes, sobretot la de dalt, de Diagonal a Sant Gervasi, en sentit Trinitat, i la litoral de Zona Franca fins a la Barceloneta, també en sentit Trinitat, i de Sant Adrià fins al Nus, en la mateixa direcció. És tot, bona tarda.
I d'aquí a un moment parlem d'un fenomen que afecta a 6 de cada 10 persones majors de 45 anys. Segur que heu sentit a parlar. L'edatisme, que és una discriminació per edat. Doncs moltes persones han patit en primera persona doncs com li han tancat totes les portes a nivell laboral per tenir una certa edat, tot i tenir coneixements, experiència i capacitats. De seguida escoltem què diuen els experts. Hi ha una persona que, tot i tenir 72 anys, continua en actiu i de moment no es pensa retirar.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Lo que empieza con tu llamada.
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté que seguramente habría que limpiar el bote sinfónico.
Yo trabajo en un banco que nos pidió la revisión de la cápsula suelo y aquello era gratisísimo.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Esto es la madre de los golazos.
El número uno del deporte.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Gracias a esta sustancia que estaba dentro del arenque, que tenías que reventarlo.
Me estás dejando alucinando, pero ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso?
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
La pregunta que abans se m'ha oblidat dir-te és, ¿huele a nuevo el Camp Nou?
Huele a nuevo, home, ja sones als lavabos olorant a pintura.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
A Espanya, gairebé la meitat de les persones que busquen feina asseguren haver patit discriminació per la seva edat. I estem parlant d'un problema que s'agreuja amb els anys. Afecta a 6 de cada 10 persones majors de 45 anys, com si a partir d'aquesta edat no fossin capaços de portar valor al mercat laboral. És el que es coneix com a edadisme, la discriminació per edat. A Catalunya, un estudi de la Fundació PIMEC apunta que el 74% de les petites i mitjanes empreses reconeixen l'existència d'aquesta discriminació. Avui analitzem si hi ha indicis de millora. Yolanda Canales, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Doncs l'edatisme, o dit d'una altra manera, la discriminació per edat en el món laboral és un fenomen que continua afectant, lluny de desaparèixer, a persones, especialment a partir dels 45 o 50 anys. tot i que el context demogràfic està canviant. Hi ha menys natalitat, més esperança de vida i, per tant, una població activa cada cop més envellida. En aquest escenari, el president de la Fundació PIMEC, Josep González, admet que la realitat és clara. Amb l'edat, trobar feina es complica, però també apunta, això és la part positiva, que hi ha un cert canvi de tendència. Hi ha empreses que ja comencen a apostar per aquest talent amb experiència, i no només això. Quan ho fan, el resultat és del tot positiu.
Amb aquestes enquestes que fem, la resultant és que totes les empreses que han trobat, que han incorporat perfils d'aquesta edat, perfils de 50 anys, per entendre'ns, sí, estan encantades. O sigui, no hi ha ni una empresa que hagi modificar la seva opinió respecte a contractació d'aquesta gent. Mm. És una prova de que contractar gent d'aquest perfil o barrejar-ho amb d'altres perfils és una bona praxis que haurien de seguir i que estan seguint moltes empreses.
Aleshores, per què encara hi ha aquestes reticències? Doncs el mateix González apunta dos factors principals. D'una banda, el temor a que aquests professionals demanin salaris més elevats. De l'altra, el prejudici sobre una suposada menor adaptació a les competències digitals. Unes barreres que, segons ell, sovint no es corresponen amb la realitat. I davant d'aquest panorama, des de la Fundació PIMEC es treballa per revertir aquesta situació i conscienciar el teixit empresarial, especialment en un moment en què el mercat laboral necessita cada cop més aquest perfil.
Hi ha una oferta de gent sènior molt interessant que les empreses haurien d'aprofitar, però també som conscients que moltes vegades les empreses fan una certa discriminació en aquest aspecte i, per tant, des de la Fundació és una de les àrees de treball que tenim de recabar l'interès de les empreses perquè pensin en perfils sèniors. I, de fet, està augmentant la contractació de gent gran, diguem, de gent sènior.
I també hem parlat amb el Josep Moya, psiquiatre de 72 anys, que és una d'aquestes persones que reivindiquen el valor de l'experiència. Ell, de fet, continua actiu. Està implicat en l'atenció a persones grans, especialment en situacions de maltractament. Lluny de plantejar-se la retirada, defensa que continuar treballant és una manera de mantenir-se connectat amb la realitat i aportar tot el coneixement acumulat.
Perquè m'agrada el que faig, perquè és una manera de poder aportar el llegat de la meva experiència durant 50 anys d'exercici professional i sobretot perquè m'agrada estar implicat en les coses que passen en el món actualment.
Moya posa el focus en una idea clau, la necessitat de recuperar el diàleg entre generacions dins el món professional. Considera que el coneixement no es pot limitar només a la formació acadèmica, sinó que també passa per la transmissió directa de l'experiència. I en aquest sentit, Yolanda reivindica la figura del mestre, que al seu parer cada cop està més diluïda.
Aquesta dialèctica, aquesta dinàmica, l'hem de tornar a reivindicar. No? És trobar-nos els sèniors, no? Els que ja tenim recorregut de molts anys, no? Amb els joves i poder tenir un diàleg i que aquest diàleg ens permeti fer una transmissió de tot allò que nosaltres hem anat aprenent al llarg de la nostra vida. Jo crec que aquesta és la clau.
Però més enllà de la reflexió personal, el seu cas també il·lustra una realitat social: l'envelliment de la població i el paper actiu que poden continuar jugant moltes persones grans.
Gràcies, Yolanda. Doncs ara parlaves, no?, de la importància de que hi hagi espais on joves i sèniors puguin compartir experiències i parlem justament amb el periodista Juan Carlos Valero, que ha fet l'anuari 2026 Next Llobregat. Juan Carlos, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs,
molt bé.
A veure, un anuari en què joves de 20 anys, no?, més o menys, entrevisten mig centenar de sèniors de l'Hospitalet i del Baix Llobregat, que amb la seva activitat mantenen ben vives les seves poblacions. Suposo que és una aposta, Juan Carlos, per cap a un futur sense edatisme, no? No sé si això és possible a curt termini, si està canviant alguna cosa de l'escenari actual.
Doncs almenys per aquests joves periodistes vintanyeros sí que ha canviat, perquè ha suposat una experiència per a ells molt determinant, no? És un punt d'inflexió en les seves vides veure i comprovar i tenir l'experiència d'interactuar amb persones de 70 anys amb una dilatada trajectòria professional que continuen, no?, aportant al bé comú, no? I sobretot veure i comprovar comprovar com eren aquestes persones quan tenien la seva edat i el que van tenir que lluitar. En definitiva, van tenir que lluitar en una dictadura amb 20 anys, aquestes persones, no? I la transició i diverses crisis econòmiques, per exemple, la crisi del petroli de l'any 73, a efectes actuals es pagava el litre de benzina a 3 euros, que seria el preu d'ara, no? 3 euros, o sigui, el doble del que costa ara, no? En definitiva, és conèixer una mica d'on venim i que les llibertats i el que tenim de benestar en aquests moments, doncs, l'han treballat altres persones i continuen treballant-lo, no? Des de la perspectiva de que no estan retirades de la vida. Estan, en tot cas, jubilats, però no retirats, que és un concepte per les coses, en tot cas, no per les persones. Per tant, almenys aquests periodistes sí que ja no practiquen l'edatisme i veuen les persones grans i fins i tot els seus avis amb uns ulls diferents. Jo crec que aquesta experiència s'hauria de...
Ha estat una bona lliçó, no?
Sí, i s'hauria de practicar constantment.
Exacte.
Mira, el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat, que és un centre on es fa recerca, hi ha historiadors i gent molt gent sàvia, no?, que fa treballs i que treballen amb l'arxiu municipal, comarcal, etc. No? Aquesta gent ha decidit ara, que recentment s'ha celebrat el 50 aniversari de la mort d'en Franco, treballar com era precisament el sud de Barcelona fa 50 anys. No? Un sud de Barcelona, ciutats que no estaven ni asfaltades, no hi havia clavegram, havien muntat les fàbriques i venia la gent de la resta d'Espanya, d'Andalusia, Múrcia, Extremadura, a treballar, gent que venia del camp i de cop i volta es trobava, doncs, en ciutats i en fàbriques. No? O sigui, un canvi de civilització total. No?
Sí.
Llavors aquesta gent, doncs, va lluitar per tenir col·legis, per tenir guarderies, per tenir les dones, per començar a tenir igualtat, etc, etc, amb una situació, doncs, en la que la policia els perseguia, no? I fixeu-vos que ara el Centre d'Estudis Comarcals ha proposat als professors de batxillerat i als alumnes de batxillerat que han de fer el treball de recerca, que facin el treball de recerca amb els seus avis. Com era el lloc on van venir a viure fa 50 anys i què van fer, no?
Clar, i tot això que tu expliques i que té tant de valor, no?, contrasta amb una societat que tendeix a arraconar a la gent gran. Donem pràcticament per fet que a partir d'una determinada edat ja no es pot aportar molt més, però clar, cada vegada vivirem més anys i amb més qualitat de vida, per tant, hauríem d'anar canviant aquesta perspectiva, no? Tu parles de nova longevitat, que és un terme que m'ha agradat molt.
Sí, efectivament, és que afortunadament els avanços mèdics i tecnològics estan contribuint a allargar l'esperança de vida, no? De fet, és super, super, super agradable saber que vivim en un país amb el segon país amb longevitat, no? Després de Japó, no? Cada vegada més hi hauran centenaris, no? Per tant, persones que superaran el segle de vida, i que aquestes persones no es poden tractar per igual com persones de 65 o 70 anys. La tercera edat no existeix, en tot cas la tercera, la quarta, la cinquena.
Exacte. Vull dir,
no es pot ficar en un mateix calaix un per entendre'ns, concepte que ve del mecanisme de l'economia mecanicista, de les cadenes de muntatge del segle passat, de finals del segle passat, no? En el que als 65 anys estaves ja baldat i duraves 5 anys més com a molt, no? No, afortunadament ara és una alegria, no? Tenir 70, 80 anys i 90 i 100 i continuar tenint projectes, il·lusions, tenir ganes de fer coses, i és en definitiva gaudir de la vida, no? Per tant, això, s'ha de gaudir de la vida perquè, és un regal, no? I I des d'aquesta perspectiva, i que jubilar-se és un dret, no és una obligació. És, en tot cas, pots jubilar-te des del punt de vista, diguéssim, de l'empresa, de l'activitat, de fer les 40 hores, de lluitar, de l'estrès, però no jubilar-te de la teva aportació social, de la teva aportació en l'associació, en una associació, o en el, encara que sigui en el casal de la gent gran, organitzant activitats, també fent esport, excursions, viatges, etc.
Sí, vull dir, hi ha moltíssimes coses.
Evidentment, no només jugar a la petanca.
Exacte. I escolta, Juan Carlos, com es poden combatre els tòpics que habitualment van lligats a l'envelliment? Perquè, clar, a un jove, evidentment, li falta l'experiència que pot aportar una persona amb més edat. Sembla que un grup hagi d'ocupar l'espai de l'altre, però és que es podrien complementar perfectament.
Sí, efectivament, les característiques està comprovat científicament. Els joves són més ràpids, pensen més ràpidament, i els grans ens equivoquem menys. Per tant, aquesta combinació de rapidesa mental, d'una sinapsis absolutament elèctrica, com és la dels joves, combinada amb l'experiència i el wait and see, i el esperar i veure, a veure, estudiem les coses, no?, d'una persona gran que ja les ha vist de tots els colors, doncs és perfecte per una empresa o per una entitat o per una organització, no? Perquè és precisament l'èxit, no? Aquesta combinació d'agilitat amb experiència és el que veritablement necessita, no?, la societat.
Molt bé, doncs escolta, posem en valor l'experiència, que és el que dona l'edat i és el que justament li falta als més joves, i segur, doncs, que hi ha una manera per fer que les dues coses, els dos col·lectius, siguin compatibles i que no s'hagi de discriminar ningú per una qüestió d'edat. Juan Carlos Valero, periodista i autor de l'anuari 2026 Next Llobregat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres. Només dir que poden descarregar-se el PDF del llibre, que són 400 pàgines, gratis, a nextllobregat.cat. Si entren aquí, s'ho poden descarregar el PDF i llegir el llibre o llegir els articles i els reportatges, que també estan de manera separada en aquesta pàgina web, que és un magazín del sud de Barcelona.
Doncs mira, ara que s'acosta Sant Jordi, una lectura interessant.
Exacte, el sud també existeix. El sud també existeix. El sud de Barcelona també existeix.
Molt bé, Juan Carlos, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Demà sortirà de la presó de Lleida un pres que ha complert la seva condemna per delictes greus, assassinats i robatoris violents, però tots els informes coincideixen en que no està rehabilitat i les possibilitats de que torni a delinquir són molt elevades. Ja va passar, de fet, amb permisos anteriors. Després de la publicitat, parlarem amb el Bernat Tifón, que és psicòleg forense i que segur que ens ajuda a entendre una mica millor el que d'entrada sembla una contradicció, que surti al carrer una persona que, tot i haver complert la seva condemna, tot apunta a que reincidirà.
Pilar García de la Granja es un referente informativo y consigue su récord de audiencia en Mediodía Cope.
Según el EGM, ya sois 640.000 personas las que a diario buscáis en Mediodía Cope las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta todo lo que sucede.
¿Os cuesta mucho encontrar empleados para trabajar en el sector de la hostelería?
Vivimos una situación muy difícil.
A Pilar García de la Granja le gusta escucharte y también sentirse escuchada.
Yo soy paraguaya.
¿Por qué se te ocurrió venir a España?
Bueno, es que yo antes no...
Por eso hoy te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
En Obramat sabemos que hay clientes que prefieren el blanco en sus paredes y otros que son más de azulcielo. Y para que puedas cumplir con todos ellos, en Obramat encontrarás una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Que soñaré si no estás, que me despierto contigo.
I Hi ha un debat obert ara mateix al voltant de la reinserció de persones condemnades per delictes greus que surten de la presó sense que hi hagi una rehabilitació. És el que passarà demà. De la presó de Lleida sortirà en les properes hores un intern que ha complert condemna per 3 assassinats, un intent d'homicidi i diversos atracaments violents. L'home ja va sortir en llibertat el 2020, després de passar 20 anys a la presó, i en aquella ocasió els responsables del centre també van avisar de que l'home no estava rehabilitat i quan va sortir va tornar a cometre un assalt a punta de pistola en 2 supermercats i va tornar, evidentment, a la presó pocs mesos després. A poques hores de que aquest individu quedi en llibertat, la presó de Ponent ha avisat que el risc de reincidència és molt elevat i els Mossos d'Esquadra tenen previst fer-li un seguiment discret. Doncs per analitzar aquest cas, parlem ara amb el doctor Bernat Tifón, que és psicòleg forense. Bernat, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs a veure, en primer lloc, fins a quin punt es pot predir si una persona tornarà o no a delinquir? És veritat que en aquest cas doncs, hi ha el precedent de permisos anteriors, no?
Clar, efectivament, una persona doncs, d'aquest tipus de perfil psicològic que ja desenvolupa un tipus de conducta criminològica que s'ha anat repetint al llarg de tota la seva vida, és bastant probable i bastant fàcil doncs, deduir o desprendre's que pugui desenvolupar algun tipus de conducta criminològica o delinqüencial en el futur. Clar, anem a veure, aquí tenim que, tal com es desprèn de lo que salen els mitjans de comunicació, perquè jo ahir, evidentment, no l'he investigat, ni l'he avaluat, ni l'he explorat psicològicament, però del que sí que es desprèn de lo que són les notícies i els mitjans de comunicació és que no s'ha vinculat a cap tipus de tractament de rehabilitació. Clar, hem de partir des de la base doncs, que l'intern de presó s'ha de vincular a lo que és un tractament que se li pugui, que l'ajunta el tractament i que el centre penitenciari i el medi penitenciari els ofereix i li brinda l'oportunitat als interns i que els interns primer el que han de fer és reconèixer els fets pel que són diguem, condemnats a la pena privativa de llibertat i vincular-se i tenir motivació. Si no tenen aquest tipus de reconeixement als fets, no tenen cap tipus d'interès ni motivació i, per tant, no fan cap tipus de programa de rehabilitació i de reinserció social, pot cabre la possibilitat amb bastant cert nivell de riscos bastant probables que pugui desenvolupar o repetir, almenys, el modus delicti criminis.
Clar, no és el mateix haver complert la condemna que estar rehabilitat, no? Això, evidentment. En aquest cas, el que prima sempre és la llei, encara que això doncs, suposi un perill per la societat, perquè està clar que queda en llibertat un home amb tots els informes que diuen que no està rehabilitat i que ho tornarà a fer. No és una mica contradictori?
És contradictori, sí, però clar, anem a veure, hem de partir de la base que des del punt de vista jurídic legal, si ha complert amb la pena privativa de llibertat que li marca la sentència, siguin 12, 6, 9, 20 anys de presó, doncs al principi ja ha complert amb la pena i ja pot sortir al carrer.
Clar, llavors, en aquests casos, el dret a la llibertat preval per sobre del dret a la seguretat de la població, per exemple, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, és un tema que és bastant ampli a debatre a nivell social i a nivell inclús a nivell jurídic legal, que els operadors jurídics són els que tenen, diguem-ne, més ampli ventall de poder opinar sobre aquest tipus de circumstància. Però és que clar, és que és tal qual com d'alguna manera es desprèn la pròpia circumstància que estem aquí debatent.
Molt bé. Com a psicòleg forense, Bernat, quins perfils de persona hi ha darrere d'aquests interns doncs que no volen fer cap esforç per canviar el rumb de la seva vida, no? Per aconseguir una inserció plena en la societat? Són persones fredes, calculadores...
Sí, efectivament. Sempre són els tipus de qualificatius que tu molt bé dius. Que això defineixen un tret de personalitat o un perfil de personalitat de tipus psicopàtic que són persones que no tenen cap tipus de remordiment cap al sofriment de les seves víctimes, en aquest sentit, no? Inclús alguns d'ells disfruten amb el patiment de les víctimes. Aleshores, són capaços de desenvolupar un comportament antinormatiu, antijurídic, i que d'alguna manera no tenen cap tipus de contemplació a l'hora de saltar-se les regles i les normes establertes per la societat. I això fa que, d'alguna manera, doncs, no s'adequin, no s'adaptin a la societat en general i fa que, d'alguna manera, doncs, desenvolupin conductes delinqüencials, d'alteració de l'ordre públic, d'alteració, evidentment, doncs, de dany contra, no només cap al patrimoni, sinó també contra les persones, en aquest sentit. I faran el que vulguin fer a costa dels altres.
En aquest cas, crec que els informes coincideixen pràcticament tots, no?, sobre la no rehabilitació d'aquest pres, però quan els informes sobre un intern no són unànims, quin és el procediment?
quan els informes no són unànimes, doncs en principi sempre hi ha un debat dintre del que és l'àmbit dels professionals de la Junta de Tractament del Centre Penitenciari i emeten les seves conclusions en un informe que, evidentment, ho remeteixen a direcció. Si és necessari, doncs, evidentment, ho remetran al jutjat i a partir d'aquí, doncs, els operadors jurídics faran el que puguin fer, bonament el que puguin fer. De fet, d'alguna manera, en el cas que estem aquí parlant i debatent, i més en concret amb la figura que és el que és objecte de la present col·loqui, ja és Fiscalia que ha volgut d'alguna manera doncs, intervindre i que aquest subjecte que demà, en principi, ha de sortir al carrer, sí. Doncs els mitjans de les forces i cossos de seguretat de l'Estat puguin prendre mesures per poder fer la vigilància.
Clar, exacte. Els Mossos d'Esquadra faran un seguiment discret d'aquesta persona, però clar,
correcte.
Ha de ser un seguiment que no suposi una invasió dels seus drets, perquè serà una persona lliure a partir de demà.
Exacte,
aquest tipus de
exacte.
Seguiment, durant quant de temps es pot fer i és realment efectiu?
Això ja ho determinaria, en tot cas, la fiscalia o l'ordre judicial pertinent en aquest sentit. Això ja sí que no puc oferir una resposta ben clara.
Però no és un seguiment que pugui durar per sempre?
No, en principi no ha de ser per sempre, no ha de ser per sempre, perquè d'alguna manera, torno a dir, com ja complet amb la sentència i amb la societat en general, en principi es tracta d'una persona que ja està lliure. Aquest tipus de control que poden desenvolupar les forces i cossos de seguretat de l'Estat, els Mossos d'Esquadra, a canvi a la fi, doncs serà un temps previsiblement X, el que sigui, que s'hi pugui demostrar que no desenvoluparà o que no tingui cap tipus de potencial, diguem-ne, o de risc de desenvolupar qualsevol tipus de comportament que pugui ser perillós cap a la resta de la societat.
I com pot...
Serà un temps prudencial que vés a saber, doncs, a hores d'ara, que és bastant difícil de poder preveure.
Clar, exacte. I com pot influir, Bernat, la pressió mediàtica o social en casos com aquest, no? Si es genera molta alarma social, això pot fer variar la decisió?
Sí, a veure, no és el primer cas. Hi ha hagut casos previs i anteriors que, per exemple, doncs, la persona que surt al carrer havent complert la pena privativa de llibertat a la presó torna als seus orígens, no? Al seu nucli, diguem-ne, geogràfic d'origen i veu que el poble doncs, està mal vist i ha d'agafar els seus bàrtols i anar-se a un altre poble molt lluny i tornar a refer la seva vida des de zero. Sí, tal qual, tal qual.
Molt bé, Bernat, doncs gràcies per ajudar-nos a entendre una mica més, no? Un tema tan complex com aquest, un debat que és interessant, però que és complex, com és que preval el dret de la llibertat d'un pres quan ha complert la condemna, encara que tots els informes alertin de que no està rehabilitat. Esperem que aquest cas es quedi en aquest debat i que no haguem de tornar a parlar. Bernat Tifón, psicòleg forense, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Sisplau, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Te has enterado? Si aseguras tu casa con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, eliges lo fácil. Fácil de entender, que cubre, fácil y rápido en el servicio y fácil porque quedas satisfecho. Además, puedes ahorrar porque si te cambias, te mejoran el precio. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Puedo estar con todo el mundo.
Okay. Cada vegada hi ha més dones joves que pateixen una pèrdua excessiva de cabell i part de la culpa la tenen modes com la del clean look. És una moda coreana que consisteix en un pentinat molt tibant i que pot provocar alopècia per tracció. Hi ha altres factors que produeixen aquesta caiguda de cabell, com poden ser dietes molt restrictives o fàrmacs per aprimar-se tipus Ozempic. Al llarg de la nostra programació avui us estem explicant aquest fenomen i la importància d'evitar productes miracle i recórrer sempre a un professional, a un dermatòleg. És així, Marc Puerto? Bona tarda.
Sí, bona tarda, Yolanda. Fàrmacs per aprimar com l'Ozempic o també pentinats, com deies, d'aquest clean look de moda coreana, com monyos o trenes molt estretes, poden provocar alopècia per tracció i les joves que s'ho fan doncs, ja comencen ara a notar els seus efectes. Igual que passa també amb altres opcions com els allisats en planxa, queratines, que afecten la fibra del cabell i el fan més fràgil o trencadís, però en aquests casos no acostumen a provocar la caiguda del cabell des de l'arrel. Ens ho explica el doctor Íñigo de Felipe, que és dermatòleg i fundador del grup de Felipe.
Van descubriendo, sobre todo estas chicas jóvenes, que cada vez en la zona de las entradas tienen menos pelo y los vemos rotos. Con el tricoscopio esto se puede ver perfectamente. Entonces no es una alopecia endogenética, no es una caída de pelo, simplemente una tracción. Y tiene fácil solución, que es llevar el pelo un poco más suelto. Y luego la otra cosa, el Ozempic es un tipo de fármaco que le llaman GLPs, ¿no? Que son proteínas que imitan al glucagón. Entonces le hacen pensar al cuerpo que ya tiene glucosa, entonces el cuerpo come menos y entra como en un estado en el que va destruyendo su propia grasa, etcétera. Entonces, si tú provocas esta reacción en el cuerpo, no te sorprenda que el pelo también se vaya de vacaciones.
I és que el cabell segueix un cicle biològic natural amb fases de creixement i caiguda i perdre entre 50 i 150 cabells al dia és normal, però el problema apareix quan molts fol·licles entren alhora en una fase de repòs, cosa que provoca diferents tipus d'alopècia.
El pelo suele pasar temporadas de vacaciones, como todos. El pelo del cuero cabelludo crece durante 3 años, descansa durante 3 meses. El 90% de los folículos del pelo en el cuero cabelludo están creciendo. Pero, por ejemplo, en la pierna son 3 meses de crecimiento, 6 de descanso. Es el pelo vago, por eso es tan corto, ¿no? En las pestañas son 15 días, 45 días. O sea que cada zona tiene su ciclo.
Els especialistes, Marc, insisteixen en que cal desconfiar dels productes miracle, com dèiem, que es promocionen a les xarxes socials.
Sí, sobretot parlem de xampús i de cosmètics que ajuden a millorar l'aspecte del cabell, però que realment no solucionen el problema. És molt important un diagnòstic dermatològic precoç per evitar danys permanents, i és que un dels errors més habituals que cometen aquestes joves és que moltes pacients arriben tard a la consulta mèdica després de passar per moltes clíniques capilars sense supervisió dermatològica ni un diagnòstic adequat.
No es verdad que las cosas ambientales tengan tanta influencia y hagan que se caiga. O sea, la calvicie normal es genética. Es genética, no está influida por el estrés, prácticamente para nada. Solo el tabaco influye un poco. ¿Me faltan vitaminas? No, a usted no le faltan vitaminas. ¿Me baja la vitamina D? Por ejemplo, mucha gente habla de la vitamina D. La mitad de la población española tiene niveles de vitamina D deficitarios. Pero tú das vitamina D a las personas y no crece más pelo.
I sobre aquest tema també hem parlat amb la perruquera experta en tricologia capilar de l'Acadèmia Casanova de Mataró, la Marimar Jiménez, que parla de les modes i sobretot del pes de les xarxes socials en tractaments i pentinats com aquests.
Avui en dia les modes venen molt donades per les xarxes socials. Pensem que la joventut estan tot el dia mirant xarxes socials, TikTok, Instagram, totes aquestes xarxes socials. Avui en dia, més que un personatge en concret, són molts personatges que surten a les xarxes socials.
Ara bé, la perruquera adverteix que fins i tot una simple cua pot perjudicar la nostra salut capilar pel simple fet de fer-nos aquests pentinats cada dia. No seria, per tant, tant el què, sinó quants cops a la setmana ens el fem.
Molt bé, gràcies, Mar. El cabell, evidentment, no és només una qüestió d'estètica, està molt lligat a la nostra identitat i a la nostra autoestima, i la pèrdua de cabell pot tenir un impacte psicològic important, especialment entre les dones, perquè no està tan normalitzat. L'Andrea Arroyo és psicòloga sanitària i professora a la Facultat Blanquerna. Andrea, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs a veure, per començar, et preguntaria si és diferent l'impacte psicològic que hi pot haver en un home o en una dona, o no és tant una qüestió de gènere, sinó que això al final depèn de la persona.
Les dues coses. Mm-hmm. Pot dependre tant de la varietat de gènere, en aquest cas el factor de gènere pot influir, i també pot dependre, òbviament, de la interindividualitat de cada persona. Al final, cada persona rep les coses que ens passen i fem una interpretació diferent de les coses que ens passen en funció de com és la persona en qüestió.
Mm-hmm. La pèrdua de cabell, doncs hi ha persones que ho viuen amb un sentiment de vergonya, no? Potser una pèrdua d'identitat, com jo deia abans. Imagino que aquí influeix molt la pressió social, els estàndards de bellesa i des de fa un temps també les xarxes socials, no? És un factor important.
Sí, diguéssim que hi ha una aplicació multifactorial, no? En aquest fet que comentàvem de com interpreta la persona el que li passa i en aquest cas la pèrdua de cabell. Llavors, dintre d'aquesta visió, no? Més multifactorial, doncs aquí esdevenen factors, des de factors del context, factors socials, aquí podem parlar d'ideal de bellesa, de pressió i també factors individuals, com dèiem abans, que depèn de la persona. Però interfereixen diferents tipologies de factors, entre ells aquests factors socials i contextuals que estem parlant.
Mm-hmm. Suposo que no és el mateix la pèrdua de cabell als 80 anys que als 40, no? M'imagino que el factor prematur també influeix.
Diguéssim que tenim associats uns canvis esperats segons les edats. Mm-hmm. Això també ve predeterminat pel context, diguéssim, social que tenim. I estaria més normalitzat, no?, en edats més avançades, com dius tu, que no en edats més primerenques.
Mm-hmm. I quines eines o estratègies poden ajudar aquestes persones a afrontar millor aquest procés? Com es treballa, Andrea, aquesta acceptació?
Pues en funció també de la persona, però diguéssim que a trets generals, sense ànim de donar una recomanació general per tothom, perquè al final cada persona pues, a partir d'aquí pot estar d'acord o no, o li pot servir o no. Diguéssim que el procés d'acceptació, un dels factors que interfereix és la importància que tu li dones a aquest aspecte físic. Què ha passat amb la pèrdua? Que hi ha hagut un canvi. En aquest cas, no? Hi ha una pèrdua directament d'aquest cabell. Això provoca un canvi en el teu aspecte físic i en funció de la importància que tu li donis a aquest aspecte físic, llavors això afectarà a lo que nosaltres li diem l'autoconcepte de la persona. És a dir, quina identitat estàs fent tu de la teva pròpia persona. Identitat tant interna a nivell de personalitat, de vida, d'estil de vida, etc. i a nivell del teu aspecte, que en aquest cas entraria aquesta pèrdua. En funció de com ho visquis tu i com construeixis aquests canvis, tindràs una major o una menor facilitat per acceptar el canvi.
Mm-hmm. Hem parlat de l'autoestima. La pèrdua de cabell pot afectar fins i tot a la vida social de la persona que ho pateix? Em refereixo a nivell d'aïllament, per exemple.
Sí, diguéssim que la persona això ho pot viure d'una manera molt negativa i això li pot comportar que ho associï emocions que li costi molt de sostenir o de gestionar o que el maneig d'aquestes emocions relacionades sigui molt difícil per la persona, com per exemple podria ser la vergonya internalitzada. I això sí que pot fer que sigui tan difícil que li pugui al final condicionar la seva vida diària i li pugui provocar aquest aïllament o aquest deteriorament de la seva vida social o la interacció social i al final acabi cancel·lant plans només per això.
I una persona, per exemple, Andrea, que es posa una perruca, és algú que no accepta la seva imatge o no té res a veure?
Dependrà molt també de la persona i del significat que li doni a fer aquest ús, en aquest cas, de la perruca a la seva vida.
Mm-hmm. I en el cas de les dones especialment, Andrea, aquest procés de pèrdua de cabell o d'alopècia produeix moltes vegades situacions d'ansietat i fins i tot depressió, no? Falta molta normalització en aquest sentit.
Exacte, la normalització va lligada a l'acceptació i el que passa en el cas de les dones és el que parlàvem, que no només és un canvi a nivell d'aspecte físic, sinó que també normalment s'associa a processos negatius o emocions negatives. Llavors això, per ende, també pot comportar altres dificultats psicològiques, com per exemple la que has comentat, no? Pues una tendència a un estat d'ànim més depressiu o processos més ansiosos, etc.
Molt bé, doncs ens has donat, Andrea, moltes pistes, no?, per entendre millor un tema com és la pèrdua de cabell, que va molt més enllà d'una qüestió merament estètica i que pot suposar, doncs, un tràngol important, no?, per algunes persones, pot tenir un impacte emocional, però vaja, el missatge que podem traslladar és que hi ha eines per acceptar aquesta situació i que afortunadament, doncs, ja tot aquest tema està molt més normalitzat. Andrea Arroyo, psicòloga sanitària, professora de la Facultat Blanquerna, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Igualment.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Carlos Herrera es el referente informativo y, según el EGM, hace historia. Lidera el crecimiento de la radio en España, batiendo récord de audiencia y consiguiendo el mejor dato de toda su trayectoria.
¿Aquí qué es lo que inquieta? También que el petróleo se ponga como se va a poner.
Ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en la voz más influyente de la radio las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta lo que pasa.
En Herrera en COPE nos gusta escucharte y también sentirnos escuchados.
Hola, Jesús, ¿qué tal?
Antes que nada, darle las gracias por todos estos años que me ha acompañado.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen: Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6. Remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
D'aquí a 3 minutets torna la Mar Puerto per parlar d'un dels temes que estem abordant avui al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra, l'edatisme, discriminació per edat que afecta a 6 de cada 10 persones majors de 45 anys. I el Quique Iglesias ens portarà també l'última hora del Godó, marcada per la retirada de Carlos Alcaraz. De seguida tornem.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia. Lo va a hacer, seguro. Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Elia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa, espectacular.
Y la casa es
brutal, de verdad.
El gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo, y tiene una clínica que podría tratar a 30 personas al día.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
El que ara et diré, no ho sabeu, però ha passat a llocs com Girona, Reus, Terrassa, Igualada, Lleida o Barcelona.
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
La província de Barcelona, els preus del lloguer han pujat un 3,6%. Se situa d'aquesta forma com la regió més cara d'Espanya per llogar una vivenda.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
No totes les tardes són iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Deu minuts i arribem a les 8 en punt de la tarda. Avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra estem parlant de que l'edatisme continua sent una realitat sovint invisible al mercat laboral. Tant joves com persones amb més experiència es troben amb barreres a l'hora d'accedir a una feina en un context on l'edat, doncs, lluny de ser un valor, encara pot esdevenir un obstacle. Mar Puerto, bona tarda.
Molt bona tarda. Sí, l'edatisme, o dit d'una altra manera, de la discriminació per edat en el món laboral, és un fenomen que, lluny de desaparèixer, continua afectant especialment les persones a partir de 45 o 50 anys, tot i que el context demogràfic està canviant. Menys natalitat, més esperança de vida i una població activa cada cop més envellida. En aquest escenari, el president de la Fundació PIMEC, Josep González, admet que la realitat és clara. Amb l'edat, trobar feina és complicat, però també apunta que hi ha un cert canvi de tendència. Hi ha empreses que ja comencen a apostar per aquest talent amb experiència. I no només això, sinó que quan ho fan, el resultat acostuma a ser positiu.
Amb aquestes enquestes que fem, la resultant és que totes les empreses que han trobat, que han incorporat perfils d'aquesta edat, perfils de 50 anys, per entendre'ns, sí, estan encantades. O sigui, no hi ha ni una empresa que hagi modificat la seva opinió respecte a contractació d'aquesta gent. Mm. És una prova de que contractar gent d'aquest perfil o barrejar-ho amb d'altres perfils és una bona praxis que haurien de seguir i que estan seguint moltes empreses.
En quant a les reticències, el mateix González apunta dos factors principals. D'una banda, el temor que aquests professionals exigeixin salaris més elevats i de l'altra, el prejudici sobre una suposada menor adaptació a les competències digitals. Unes barreres que, segons ell, sovint no es corresponen amb la realitat.
Hi ha una oferta de gent sènior molt interessant que les empreses haurien d'aprofitar, però també som conscients que moltes vegades les empreses fan una certa discriminació en aquest aspecte i, per tant, des de la Fundació és una de les àrees de treball que tenim de recabar l'interès de les empreses perquè pensin en perfils sèniors. I, de fet, està augmentant la contractació de gent gran, diguem, de gent sènior.
Una d'aquestes persones que reivindica el valor de l'experiència és el Josep Moya, psiquiatre de 72 anys. Continua actiu, implicat en l'atenció a persones grans, especialment en situacions de maltractament. I lluny de plantejar-se la retirada, defensa que continua treballant, és una manera de mantenir-se connectat amb la realitat i aportar tot el coneixement acumulat al llarg de dècades.
Perquè m'agrada el que faig, perquè és una manera de poder aportar
el llegat de la meva experiència durant 50 anys d'exercici professional i sobretot perquè m'agrada estar implicat amb les coses que passen en el món actualment.
Moya posa el focus en una idea clau, la necessitat de recuperar el diàleg entre generacions dins del món professional. Considera que el coneixement no es pot limitar només a la formació acadèmica, sinó que també passa per la transmissió directa de l'experiència. En aquest sentit, reivindica la figura del mestre, que cada cop més diluïda i està cada cop més diluïda i aposta per espais on joves i sèniors puguin compartir aprenentatges.
Aquesta dialèctica, aquesta dinàmica, l'hem de tornar a reivindicar. No? És trobar-nos els sèniors, no? Els que ja tenim recorregut de molts anys, no? Amb els joves, no? I poder tenir un diàleg, no? I que aquest diàleg ens permeti fer una transmissió de tot allò que nosaltres hem anat aprenent al llarg de la nostra vida. Jo crec que aquesta és la clau.
Més enllà de la reflexió professional, el seu cas també il·lustra una realitat social, l'envelliment de la població i el paper actiu que poden continuar jugant moltes persones grans. En el seu cas, des de la pràctica clínica i també des de la participació en espais institucionals vinculats a la gent gran. D'altra banda, el periodista Juan Carlos Valero ha fet l'anuari 2026 Next Llobregat i ha parlat aquí a la linterna de COPE Catalunya i Andorra sobre la diferència del concepte de tenir jubilació abans, que et jubilaves i estaves pràcticament baldat i duraves 5 anys més i ara amb 70, 80 i 90 anys encara tens projectes i ambicions per endavant.
No es pot ficar en un mateix calaix un concepte que ve del mecanisme de l'economia mecanicista, de les cadenes de muntatge del segle passat, de finals del segle passat, no? En el que als 65 anys estaves ja baldat i duraves 5 anys més com a molt. No? No, afortunadament ara és una alegria, no? Tenir 70, 80 anys i 90 i 100 i continuar tenint projectes, il·lusions, tenir ganes de fer coses.
Una sort, arribar al 100 amb projectes i il·lusions.
I amb aquesta força.
Sí. Per tant, Yolanda, un canvi de visió que canvia també la manera de fer i de treballar avui en dia.
Molt bé, gràcies, Marc. Fins igualment. Demà. Que vagi bé, bona tarda.
Somos Icolusa te ofrece los deportes, con sus palitos de zanahoria como snack perfecto para los partidos.
I arriba ja l'actualitat esportiva a la linterna amb una trista notícia, la retirada del torneig Compte Godó de Carlos Alcaraz. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal? I quina il·lusió em fa estar aquí amb tu quan estic a punt de fer 50 anys, Yolanda Bernal.
Molt bé, doncs ho celebrarem.
I tant, amb tu i amb la teva família.
Sí,
a veure, sí, tenia una mala notícia, perquè Carlos Alcaraz s'ha donat de baixa del Godó abans de jugar el seu segon partit que estava previst per demà. Tots els detalls directament al Tenis Barcelona amb el Juan Arias. Juan, bona tarda.
Què tal, companys? Bona tarda. El tenista murcià no ha pogut superar la lesió que va patir a l'avantbraç i ha optat per la prudència pensant en el futur a curt termini.
Es una lesión un poquito más seria de lo que todos nos esperábamos y al final tengo que escuchar a mi cuerpo y que no me repercuta luego para un futuro y tengo que volver a casa a empezar la recuperación lo antes posible. Así que pues espero que podáis verme de nuevo en una pista de tenis lo antes posible.
Pel que fa a la jornada d'avui, Rafa Jódar, l'únic espanyol en joc que s'ha classificat, a més de Borges i de Medjenovic.
Molt bé, gràcies, Juan. Bona tarda. Demà seguirà el Juan, com sempre, des del Tenis Barcelona. Avui a la Champions, d'aquí a una estoneta, el Madrid juga la tornada dels quarts de final al camp del Bayern amb 1-2 per remuntar. Lunin, Trent, Rüdiger, Militao, Mendy en defensa, Güler, Brahim, Valverde, Bellingham, Vinicius i Mbappé. Aquests són els 11 escollits per Arbeloa, des d'un quart de nou al Tiempo de Juego, evidentment en directe. I en directe estava avui, abans de dinar, tot just, Joan Laporta, que no s'ha tallat per parlar de l'àrbitre d'ahir, que va veure com en el Barça quedava eliminat de la Champions.
El arbitraje de ayer, tanto del árbitro como del VAR, fuera una vergüenza. Es intolerable lo que nos han hecho. Sí, una eliminatoria en que las decisiones arbitrales nos han perjudicado mucho. O sea, nos han expulsado un jugador cuando Koundé podía perfectamente llegar a la pelota, no era el último hombre Eric. El gol de Ferran era gol. El penalti a Olmo era penalti. La agresión a Fermín, eso era intolerable. Bueno, ni tarjeta. No es admisible. Esto sí que no es admisible. Imagino que se volverá a hacer una queja. Es intolerable. Es una vergüenza.
I això que no és el president encara, és el president electe, però encara no exerceix, el Joan Laporta. En definitiva, modo salvación a l'Espanyol. Hem sentit aquest migdia a Quique García. L'Espanyol té 143 entrades a 40 euros cada una per qui vulgui ajudar a l'equip a guanyar a Vallecas el dia de Sant Jordi, 23 d'abril, la propera setmana. I el que estic molt nerviós perquè tinc un minut amb el José Luis Gil per parlar de dos esdeveniments de bàsquet. Crec que han guanyat les noies i estic patint pel Joventut. Oi que sí, Gil? Bona tarda.
Què tal, companys? Bona tarda. Sí, senyor. La penya que està buscant que el Road to Badalona, a la Champions FIBA, continuï, que el verd i negre sigui l'equip anfitrió de la final a 4 de la Champions FIBA. Partit a caixa o faixa. Estan jugant a Atenes, a la pista de l'AEK. Estem a l'últim quart. Queden ara mateix 8 minuts clavats perquè s'acabi el partit i està guanyant la penya. 54 AEK, 59 Joventut de Badalona. Un Joventut que ha tingut una màxima renda de 8 punts i que ara mateix està guanyant per 5 amb dos homes destacats. Jabari Parker, 16 punts. Ricky Rubio, 15 punts. Però molta tela encara per decidir i per negociar en aquesta pista de l'AEK per veure el Joventut de Badalona, l'equip verd i negre, a la Final Four de la Champions FIBA. I el que deies, han guanyat les noies i han fet història. Per primera vegada a la vida, l'Uni Girona disputarà la Final Four de l'Eurolliga femenina. Han guanyat de 6, 70-64 al Reyer Venezia amb 19 punts de Mariam Koulibaly. Per tant, divendres, semifinal contra tot un clàssic d'aquesta competició i d'aquest esport, el Fenerbahçe Tour.
Senyor Gil, qui guanya, Arsenal o Sporting de Portugal?
Passa l'Arsenal.
Bayern de Múnich o Real Madrid?
Los alemanes.
Molt bé, demà
tot això ho apuntem, eh?
Demà ho explicarem, sí senyor. Esports Cope i durant tot el dia aquesta sintonia que és la vostra. Una abraçada forta, Gil, gràcies.
Adeu.
Adeu, Yolanda.
Gràcies, Quique. Fins demà, que vagi bé. Doncs arribem a les 8 en punt i com cada dia a aquesta hora et seguim explicant tot el que t'interessa a la linterna d'Àngel Expósito. Fins demà, que vagi molt bé. Bona tarda.